Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Durant els anys 20 i 30 del segle passat, un dels focus de modernitat tecnològica, social i cultural més importants sorgits a Barcelona va ser la ràdio. Les primeres emissores, Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya, van veure la llum i van assolir la majoria d'edat en un context polític molt turbulent. A cavall de la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i l'esclat d'una guerra que suposaria un repte per tots els mitjans de comunicació. La ràdio va demostrar ser capaç d'oferir programació molt diversa, però des d'un bon inici les ones van servir d'altaveu fonamental per la política. Un cop el directori militar de la dictadura de Miguel Primo de Rivera va aprovar el reglament per l'establiment d'estacions radioelèctriques particulars, la primera emissora a registrar-se va ser Ràdio Barcelona, identificada amb les sigles EAJ1. Eren uns temps de canvis per la ciutat, amb les obres del metro en marxa i l'exposició internacional del 29 a l'horitzó. Davant del fet que l'emissora de Gana va acabar sent controlada pel grup empresarial madrileny Unión Radio, un grup d'industrials catalans es va organitzar per disposar del seu propi altaveu, el que acabaria sent Ràdio Associació de Catalunya, EAJ15, fundada el 1930. Totes dues emissores estaven destinades a ser testimonis i agents actius dels processos polítics de l'època. Durant la dictadura, la ràdio va ser un mitjà de comunicació oficial, tot i que mai es va integrar en cap monopoli estatal com el de la telefonia. La politització més evident va arribar en la segona etapa, quan Estat i Generalitat no es posaven d'acord sobre qui havia de tenir competències en el sector. La proclamació de la República Catalana per part de Francesc Macià l'abril del 31 o de l'Estat Català per part de Lluís Companys l'octubre del 34 van arribar a tot el país a través dels micròfons que retransmetien els esdeveniments. Més endavant, l'ensulciada militar del 36 va ser la primera a convertir les ràdios en instruments d'una guerra que també es va lliurar en el terreny relliscós de la propaganda. Les emissores barcelonines eren mitjans de comunicació de masses i els diferents bàndols ambicionaven tenir-ne el control. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui parlem de la incidència política en els inicis de la ràdio comercial al nostre país. Clar, ara estem acostumats a una munió de ràdios immensa, la digitalització fa que encara les emissores siguin més grans, aquesta casa té un munt d'altaveus, diferents, però clar, això al principi era una cosa molt, 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 molt diferent.
Jo me'n recordo, és una cosa molt curiosa, perquè el Teodor Garriga
sí.
Era una persona... Després
en parlarem d'ell, sí.
Era una persona que... Ell ho va viure des del primer moment i a més era una persona polititzada. Vull dir, ell volia fer ràdio comercial, que en feia, però ell era una persona polititzada. I recordo que m'explicava que quan ell era bastant jove aleshores, no arribava als 30 anys, que posaven els arbres radiogalenes i posaven tota mena d'artefactes per tenir la ràdio. Però la il·lusió que ell parlava de quan es va crear, diguem, Ràdio Associació de Catalunya, i a partir d'aquí, de com ells van fer la ràdio, era una cosa molt curiosa perquè s'implicaven d'una com una mena de descobriment d'un medi que era la llibertat de comunicació que podia arribar a tot arreu. Clar, i ell una de les coses que recordava deia és que aleshores el que passava a Catalunya és el que passava no solament a Barcelona, sinó que Barcelona ho podia estendre al món i al revés. Les coses que passaven al món, o sigui, si arribaven a Barcelona es podien comunicar tot Catalunya, i les coses que passaven a Catalunya ho comunicaven a Barcelona i la resta de Catalunya se les assabentava. És a dir, hi havia com una mena d'il·lusió tan gran, i mira que ell hi havia passat la guerra, havia passat tot el drama de la guerra, havia passat l'exili, havia tornat de l'exili, i encara ell estava amb aquella il·lusió de la ràdio com un fenomen, que també s'ha de dir una cosa, una referència, és que recordo, en fi, preparant-nos al programa, que ho comentàvem, no, Enric?
Sí.
Allò, no?, de que, clar, deia, però no tothom tenia ràdio. Clar, no. És a dir, els anys 30 no tothom tenia ràdio, ni els anys 50.
No, no,
i a casa clar, meva la ràdio recordo encara el dia que va arribar, que tenia jo 8 o 9 anys, als anys 50.
Vull dir, era una gran cosa.
I tant, la ràdio, que presidia el menjador, ah, allà, cuidado. Sí, sí. I ara donen el part, aquelles coses que deien, no? Sempre esperant, no sé quina notícia esperava el meu pare, no? Els meus pares... No... Però,
el parte, dir, era el parte.
Però era una comunicació extraordinària que, si recordem, i hi ha gent que ho recordarà, que va tornar a aparèixer quan la transició democràtica, quan... També hi va haver gent, que ara no cal dir noms, etc., que per tenir una ràdio també ho posaven pel Tibidabo, amagant on estaven
no,
les antenes...
No, es pot dir, Justo Molinero amb Ràdio Teletaxi va començar així, no, exactament.
I és a dir,
ho ha explicat ell, no desvalent cap secret, ell ho ha explicat una munió de vegades.
I fixa't que l'esquema és el mateix, la llibertat i la comunicació. Que no hi hagi control de llibertat i comunicació. Clar, això és una actuació prepolítica absoluta que després tindria les seves derivacions a la nostra història d'una forma extraordinària.
Qui ens ajudarà a esbrinar aquest camí de la política i els inicis de la ràdio a Catalunya és la catedràtica, doctora, òbviament, en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, Susana Tavera, que ha estat corresponsable, entre moltes altres coses, però en aquest cas concret, de l'edició d'un volum magnífic que s'anomena Barcelona, capital de la ràdio, 1924-1939. Doctora Tavera, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'enguàrdia amb nosaltres.
Tot el contrari, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Jo seure davant d'un micròfon té quelcom d'emoció... I no serà la del Teodor Garriga, però...
Aquella veu,
és que eren veus meravelloses, aconseguien...
Sí.
Sou veus meravelloses.
No, mira...
Aconseguiu entrar a casa i acompanyar-nos. Jo recordo quan va arribar el primer aparell de ràdio a casa, que va ocupar un lloc preferent al mig del menjador. I... l'alegria del pare quan van sortir els transistors, perquè volia dir que podia anar...
Podia circular pel carrer amb la ràdio posada.
Era itinerant a la casa.
Clar.
Ja no era el mateix.
Era molt diferent una ràdio posada i endollada que no amb el transistor en piles, que va ser realment un canvi radical, això.
Un canvi extraordinari.
Parlem del principi, de com s'engega. De fet, la història de la ràdio és prou coneguda, però a principis dels anys 20, per fer-ho simple, a principis dels anys 20 comencen ja la tecnologia perquè la ràdio comenci a funcionar, comença a estendre's per arreu del món, i depèn del país, comença una mica abans, una mica després, però a tot arreu hi ha totes aquestes experiències, normalment empresarials, de posar en marxa emissores. Aquest és el procés habitual, però, esclar, la politització també suposo que devia arrencar, perquè això clarament és un procés comercial, però la politització devia començar també molt aviat amb això.
Evidentment, allò... és ben curiós que Primo de Rivera, que la ràdio neix durant la dictadura de Primo de Rivera, i tot i les voluntats de que potser podia arribar a constituir un monopoli, com acabes de dir tu, igual que Tabacs o qualsevol altre del període, es va quedar en una reglamentació. Sí,
sí. El petroli amb la CEPSA, la telefonia amb el naixement de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya i d'altres.
Exacte. Sí, sí. I aleshores, el que... jo em vaig entretenir en seguir les fotografies de la Unió Patriòtica.
El partit d'alguna manera, perquè era una mena de premovimiento nacional.
I era també la revista. La revista de la Unió Patriòtica portava el mateix nom. I em vaig entretenir en sentir i en resseguir les fotografies. En un principi, cap importància. La ràdio no apareix. No apareix un micròfon. I progressivament es van incrementant les fotos en les quals està la ràdio i a més està el dictador parlant per la ràdio. O sigui que sabien molt bé l'efecte que tenia amb la possible captació d'opinions.
De fet, aquest és un fenomen internacional. L'ús de Mussolini de la ràdio és un exemple claríssim. L'intent ràpidament de que els monarques o la família reial britànica parli per ràdio no és casualitat. L'ús dels presidents nord-americans també d'aquesta època d'utilitzar la ràdio, Hoover, Roosevelt, després, etcètera, etcètera.
La Unió Soviètica.
A tot arreu tenen molt clar que la ràdio és un tro, és una màquina molt potent de persuasió de les masses. Aquest és el concepte
és
bàsic.
És quelcom molt important. I, bueno, i en un moment posterior, doncs, a l'inici de la guerra, el cop d'estat del Franco, bueno, de seguida són famosíssimes les terribles arengues del Queipo de Llano, no?
Sí, a Sevilla, a Ràdio Sevilla,
exactament.
Quan comença la ràdio comercial a Espanya, el famós EAJ1, que és Ràdio Barcelona, quina és la data en què arrenca?
És el 24.
Per tant, en plena dictadura de Primo de Rivera.
En plena dictadura de Primo de Rivera. Però, tot hi ha que dir-ho, amb una... un afavoriment actiu per la catalanitat. És absolutament clar la voluntat de catalanitat. És més, el que crea realment la partició i que uns se'n vagin a crear Ràdio Associació de Catalunya és el qüestionament de la catalanitat. El Rifà, que és l'Eduard Rifà, és un dels factòtums de la creació i del moment, té un llibre d'articles, intervencions i demés, i això està absolutament clar. Ara bé, la catalanitat, però també la necessitat econòmica.
Clar, clar, no és una ràdio comercial. Vull dir que això
les
no.
necessitats sí. econòmiques. La ràdio comença amb una mena de... quotes fixes que paguen els socis de l'Associació Nacional de Radiodifusió lligada a Ràdio Barcelona.
Clar, és que ara estem acostumats a que tu agafes, inclús amb les ràdios una mica antigues, ja no les digitals, movies el dial i anaves canviant d'emissora.
Sí.
En aquella època això no és així. Tu et compres una ràdio que només capta aquella emissora per la qual estàs subscrit.
O sigui, exacte.
Ets soci, per entendre'ns. La ràdio és una mica com anar al Barça, eh? Vull dir que en saps d'ell, però si vols anar als partits has de pagar l'entrada o has de pagar ser soci, doncs.
I aleshores el Rifà el que explica claríssimament és, bueno, com ens ho fem. Allò, la BBC té decenes de milers de subscriptors i nosaltres ens quedem amb unes xifres molt baixes,
clar.
O sigui que realment necessiten les aportacions comercials. És absolutament indispensable.
En aquest muntatge inicial, lògic, d'altra banda, d'aconseguir aportacions comercials, d'aconseguir subscriptors, com entren els polítics? Perquè recordem que l'any 24, per exemple, no es pot parlar en català, està prohibit públicament.
Els símbols també.
Els símbols estan prohibits. Totes les institucions, siguin... qualsevol institució de l'Estat està ocupada per la gent de la Unió Patriòtica.
El Carrasco Formiguera, per ser el secretari del Col·legi d'Advocats, tenint en compte, és desterrat per haver fet signatura, diguem en català, d'una entitat privada, com és el Col·legi d'Advocats.
Exacte, perquè veiem el context.
Sí, exacte.
Com s'ho fan? Llavors, quina és la intervenció dels polítics? Perquè, clar, inicialment amb un medi tan llaminer com era la ràdio, per molt que inicialment fos només comercial, de seguida devia haver-hi alguna mena d'intervenció directa.
Sí, només diem-ne que només començar el que està claríssim és que hi ha una voluntat de reglamentar la ràdio extraordinària. Primer fa monopolis, però no inclou la ràdio, i el que hi ha és una reglamentació in crescendo que no s'atura quan arriba la República. Evidentment el tema és d'una progressiva substitució de telègrafs i telecomunicacions, i aleshores, evidentment, els polítics comencen parlant per la ràdio. Parlant per la ràdio, la proclamació de la República no es pot entendre, jo penso que s'ha d'entendre, millor dit, amb una voluntat d'arribar a les masses. Arribar a les masses és poder parlar per la ràdio en aquells moments. El que estava passant a la plaça de Sant Jaume ho senten els ciutadans de Barcelona amb altaveus col·locats per diferents llocs de la ciutat, i en el joc de proclamació de república té molt a veure un noi, un noiet que es fa amb telègrafs i difon la notícia de la proclamació de la República a Barcelona. Això, clar, lògicament, influeix moltíssim a la resta d'Espanya. Però, clar, com s'ho fan els polítics? De seguida, allò afavorint una reglamentació que els dona una entrada extraordinària a prop dels micròfons. I això, bueno, ho fa Ràdio Barcelona i ho fa Ràdio Associació de Catalunya. El Macià ho sabia.
Recordem un detall que a mi no em sembla menor, que és que Macià fa la famosa proclamació al balcó de la Generalitat, però allò no és enregistrat, perquè en aquella època no existeix ni la cinta magnètica, no existeix ni el fil magnètic, que és el predecessor, ni cap mena d'enregistrament que no sigui en disc. I, per tant, gravar un disc no es pot, i Macià haurà d'anar uns dies després a Ràdio Barcelona a repetir el discurs. Per això aquell to tan avorrit que té, dius, home, està proclamant la república, potser que s'animi una mica, no?, que encens el Macià proclamar-ho com si llegeixi, és que està llegint.
És que és posterior.
Clar, és posterior. Uns dies...
És posterior i més ben redactat que no la proclamació, segur. Improvisada.
Sí, sí, segur. Sí, llavors això... és un text que dius, home, és una cosa tan emocionant, el que t'emociona és la veu d'aquell home, però realment no és un to de míting, ni molt menys, però s'entén, perquè no és aquell moment, és uns dies després.
És posterior, bueno, vull dir, se va aprendre això, molt bé la lliçó.
És que aquella era l'època que ja es feia així, sí.
Hi ha una història divertidíssima, que jo quan me la va explicar el Martin Verbois, que és també editor del llibre, gairebé no m'ho podia creure. Un programa que participaven els nens, jo, a Ràdio Associació de Catalunya. Participaven els nens i els que havien escrit un millor guió, una millor contribució, eren premiats amb un xalet a Vall d'Oreig.
Déu-n'hi-do.
Que sortejava entre els millors. Bueno, a l'entrega del xalet hi va anar el Macià poc abans de morir. O sigui que el contacte amb tota iniciativa radiofònica va ser veritablement, no és veritablement important. No és encara el moment que el Companys té l'immens micròfon, immens per altíssim, al despatx de la Generalitat. Però Macià s'ho sabia molt bé. Jo penso que un mag de la comunicació de masses, amb la gent, fins i tot posicionat posturalment, millor dit, sí, com es diu ara. I, bueno, fins al darrer moment de la seva vida va ser, bueno, això, anava al d'oreig, allò, a entregar els premis. No m'ho podia ni creure, això del programa aquest de Vall d'Oreig, però és així.
De tota manera, la relació dels polítics amb les emissores de ràdio serà determinant, en definitiva, per allò que comentàvem, del canvi d'un grup dels promotors de Ràdio Barcelona, de EJU, a convertir-se o a crear una nova ràdio que s'anomenarà Ràdio Associació de Catalunya. No és casualitat el nom d'associació, perquè formava part d'aquesta manera de sentir la ràdio, que era a través d'una associació, diguéssim, d'aquí ve el nom, no és un nom casual, ni molt menys. Com és per què prenen la decisió de canviar-se i de crear una emissora nova després d'haver creat Ràdio Barcelona?
Doncs fonamentalment per això, perquè les pressions eren molt importants i el que no estava clar era la possibilitat de mantenir la catalanitat, i aleshores simplement van marxar i van crear Ràdio Associació de Catalunya.
Perquè inicialment Unión Radio, que el nom tampoc és casualitat, també recorda molt la Unió Patriòtica, i no és casualitat.
Sí. Aquestes són les pressions.
Clar. Unión Radio també forma part del naixement de Ràdio Barcelona.
És l'entrada d'Unión Radio a Ràdio Barcelona, aleshores, evidentment, el control que significa, i simplement en rifar se'n va.
I marxa a crear Ràdio Associació
de Catalunya, amb una voluntat de catalanitat extraordinària. El que està clar és, però, que bueno, després quan penses que Ràdio Associació de Catalunya serà només acabar la guerra, ràdio... com li van dir? Ràdio Nacional d'Espanya.
Ràdio Nacional d'Espanya.
No, Ràdio Associació no és Ràdio Espanya Independent.
No,
Ràdio Espanya de Barcelona, no?
Ràdio Nacional d'Espanya.
No, Ràdio Nacional era la... Jo, potser estic confós, però Ràdio Nacional és la que estava situada a... al Passeig de Gràcia, justament davant de Plaça Catalunya. Però la decisió a la Rambla...
És una altra cosa.
És una altra cosa,
sí. Ràdio Espanya, el primer moment li diuen Ràdio Nacional d'Espanya i li treuen el Nacional i es queda amb Ràdio Espanya, EJ15. Ràdio Nacional arriba a Barcelona el 49.
Val, perquè va més tard, ens ho teníem malentès.
I va primer de tot a uns estudis amb dos pisos, allò, connectats pel darrere, del carrer Bruc. Mm-hmm. El carrer Bruc, cantonada a Gran Via. I d'allí passa després ja a Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia número 1, si no recordo malament.
El número 1, la planta sisena. Sí. La planta sisena, després es van expandir, van agafar també la quarta i demés. Sí, sí. Però jo crec que l'esborrar-li a Ràdio Espanya, al Ràdio Nacional d'Espanya, ve per aquesta via de no competir amb la Ràdio Nacional, que llavors no estava a Barcelona, sinó que estava a Madrid. El que és claríssim és que és probablement una de les situacions més colpidores. O sigui, passen per les tropes que acaben d'entrar a Barcelona, passen per... tenim la descripció del recorregut, arriben a la plaça Catalunya i van cap avall, Rambla avall, i veuen una emissora de ràdio. Pugen i el susto que li van donar...
A la locutora, no?
A la locutora, la Rosalía Rovira, va ser absolutament extraordinari, perquè immediatament li van dir en castellano.
Clar.
I la Rosalía Rovira jo crec que no es va refer mai a la seva vida. Vaig tenir la sort de que en una circumstància docent, parlant de ràdio, algú que estava escoltant-me va esperar, dos persones que estaven escoltant-me em van esperar a la sortida i em van dir som els nebots de la Rosalía Rovira. I bueno, vam seure allí mateix, vam estar parlant molt i ens vam trobar després. I ells em van portar fotos de la tieta. Però les van portar molt ben escollides en seqüència cronològica. I aquella dona no es va refer mai.
Es va desfer després de l'ensurt de l'entrada de les tropes.
No va ser readmesa mai, va acabar la seva vida cosint i havent de deixar de cosir perquè va perdre els ulls.
Eren 15 anys de ràdio, del 24 al 39 són 15 anys de ràdio. A la normalitat del país, l'estatització significa... En aquell cas, és l'espanyolització i castellanització absoluta, diguem, del medi de comunicació amb el país.
Tal com comentàvem, un grup d'enginyers interessats pel nou mitjà de transmissió de masses havia creat l'Associació Nacional de Radiodifusió i havia promogut la creació de l'emissora pionera Ràdio Barcelona EJ1, inaugurada el 1924. En pocs anys, les pressions del règim van afavorir l'entrada en l'emissora del grup Unión Radio, amb seu a Madrid. Alguns dels integrants de la ANR, l'Associació Nacional de Radiodifusió, entre ells l'osonenc Eduard Rifà, fill de Manlleu, no estaven disposats a deixar-se controlar i acabarien creant Ràdio Associació de Catalunya, EJ15.
Señores oyentes, desde hace bastante tiempo nos han pedido por qué no recordábamos...
Hola, Rifà. Com estàs? Vinc capficat per les notícies. Bé, les notícies encara no ho són. Els rumors aquests de que el Primo de Rivera vol crear un servei nacional de radiodifusió. Sembla acabada de bo.
Ara mateix, això no és el que em té més preocupat, sincerament.
Què vols dir?
Coi, això que els d'Unión Ràdio de Madrid vulguin comprar la nostra llicència, què vols que et digui? Hem deixat de ser un grup de gent apassionada per la ràdio per passar a ser una corporació empresarial.
No tots ho veuen així, ja ho saps. Alguns dels socis creuen que així ens assegurem la supervivència. A més, ja fa 3 anys que estan vinculats d'una manera o una altra a Unión Ràdio.
Aleshores era una altra cosa. A més, els de l'associació hem demostrat que ho podem resistir tot, sense subvencions i sense tenir 1 milió de socis protectors, com tenen els anglesos, hem pogut fer el nostre diari sense paper. Vam traslladar-los de l'hotel Colón a la casa Tívoli. Vam instal·lar l'emissora a l'hotel Florida del Tibidabo. I la línia microfònica amb el Liceu. No em diràs que no té mèrit. Que hi ha hagut moments que només teníem 23 socis inscrits i 8 cases protectores. Era una situació lamentable. I mira'ns, encara estem dempeus.
Molt bé, molt bé, però no es viu dels mèrits. El present és el que és, i la gent del dictador està pressionant més que mai.
Ens cal defensar la feina feta a l'associació, sigui com sigui. Som l'autèntic baluard de la radiodifusió catalana enfront dels que ens voldran imposar continguts des de fora.
Doncs potser ens haurem d'animar i posar en marxa una emissora nova.
I tant que sí. Hem de començar els tràmits avui mateix. Farem de la ràdio de la nostra associació l'autèntic portaveu del poble. Ja ho veuràs.
Ho veurem, amic meu. Ho veurem. I ho sentirem.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb Susana Tavera i Josep Maria Soler i Sabater parlant de la politització, de com la política entra dins del món de la ràdio al principi de la ràdio, als 20, anys 20, anys 30. Acabem de sentir, doctora Tavera, aquest moment constituent de Ràdio Associació de RAC, que serà EJ15, després de EJ1, que era Ràdio Barcelona. Com es viu això entre la política? Quan cau la dictadura de Primo de Rivera, a principis de l'any 29, els polítics comencen a veure el món d'una altra manera i amb això volen entrar a la ràdio també d'una manera més directa, o realment continua la mateixa línia de politització?
A veure, hi ha una voluntat de treure rendiments de la ràdio. El que va bé és una creació d'un servei nacional de comunicacions que substituïa el Servei Nacional de Radiodifusió, que era anterior, era del període de la dictadura. Fins i tot van pensar en què retransmetrien les sessions congressuals al Parlament, les sessions constituents. Van retransmetre el Martínez Barrio inaugurant l'edifici de telègrafs a Madrid, però de seguida això es va tallar. De seguida es va tallar. I es va tallar probablement per la voluntat de l'Azaña, que queda clar a les seves memòries, que era un home més aviat retraigut i
un home molt, molt introvertit.
Molt introvertit.
Un intel·lectual fred i distant, molt intel·ligent, però que no connectava amb la realitat diària. Això és el que
exacte,
dèiem d'ell, no?
Exacte. I aleshores es veu que la terroritzava la possibilitat d'un cafè i la reixifla madrilenya dels xiulets i de més a les que seguissin les intervencions.
Que en un cafè se sentís el congrés
i
que la gent allò aplaudís i se'n...
Enfotent-se en la reixifla. I això no va anar endavant. Ara bé, això no vol dir que no és desenvolupés una política molt conscient del poder de la ràdio i, sobretot, la idea de que la ràdio es projecta d'una manera a l'Estatut i després la realitat no és que aquella idea primera de que la ràdio és una atribució dels catalans, tot el contrari, queda sotmesa a...
Clar, perquè pel que tinc entès, l'Estatut de Núria, o sigui la comissió que es va reunir al santuari de Núria i que va estar discutint durant un temps, sí, no recordo, sí, gairebé un mes, no? Sí, sí. De discussió, sí, sobre, sí, sobre com havia de ser el nou estatut. Una de les coses que posteriorment serien tachades era la creació d'aquest servei català de radiodifusió, no recordo el nom exacte que li, sí, posaven, sí, sí, a l'Estatut, sí, sí, i que, segons ens va explicar el doctor Canosa, que va fer la tesi sobre aquest tema, comentava que quan va arribar a Madrid, un dels comentaris d'un diputat bastant barruer, que va comentar: "No sabemos qué quiere decir esto, pero como lo dicen los catalanes, mejor lo tachamos." Aquesta és la frase que va sortir reproduïda en els okay, diaris de l'època. Suposo que això devia haver-hi alguna
que,
cosa.
El que estava clar és que el que no podien acceptar era que la radiodifusió fos una funció dels catalans. Mm. La possibilitat que fos una funció de la catalanitat, i evidentment això es va tallar. Es va tallar. Però jo penso que d'unidó, de totes maneres el camí que va fer la ràdio, i està claríssim, perquè Companys ho té clar, la proclamació de l'Estat català dins de la República Federal, vull dir, es fa per micròfon.
Malgrat que tot estigui regulat, per tant, des de Madrid, suposo que això no afectava dins el tarannà dels primers anys de la República, per exemple, la radioassociació. En aquells moments ja es distingeix entre la manera de fer de radioassociació i la manera de fer de Ràdio Barcelona, que són les dues ràdios que funcionen. Són molt estils molt diferents fins i tot d'una república o no?
Jo crec que sí. Això qui millor ho ha estudiat, i a més en el llibre en Barcelona, capital de la ràdio, té és coordinador del llibre, però té un article crucial a l'Armand Balsebre. Sí. I jo crec que es distingeix molt clarament en l'estil. Tot i això, a veure, hi ha que entendre que, o jo penso que hi ha que entendre que la ràdio és un projecte de modernitat,
sí, sí,
i és la modernitat, allò, la foto que me'n vaig adonar mirant amb lupa de l'Hotel Colón a la plaça Catalunya,
on estava inicialment Ràdio Barcelona,
d'on, sí, estava Ràdio Barcelona inicialment, era seguint-la amb lupa, hi ha unes obres al davant, és el metro transversal. Al mateix moment s'està fent el metro que portarà mercaderies, sobretot fonamentalment mercaderies, entre l'estació del Nord i la plaça Espanya. És la modernitat total i absoluta. Ara bé, en aquesta modernitat ja hem d'entendre que la modernitat de Barcelona era també la resposta als conflictes de classe, i que, per tant, doncs, era una ciutat
amb expansió industrial, té la exposició internacional del 29, arriba la modernitat en molts aspectes, ja comença a haver transformacions agràries profundes al país, les comunicacions, l'arribada en fi, a poc a poc les llambordes queden de baixa i arriba l'asfalt, tot això és la modernitat.
Exacte.
I el moviment obrer.
I el moviment obrer. I evidentment això es nota en la programació. Si se segueix, vaig tenir la sort que em van deixar veure les llibretes de la programació de Ràdio Barcelona, el Jaume Serra, el seu director, i, bueno, la programació és extraordinàriament conservadora. Donen un paper important, per exemple, a programes religiosos, a retransmissions de, no retransmissions, sinó a programes de sobre el Liceu, i evidentment jo crec que és una resposta a aquesta situació. Barcelona és no ho oblidem, és allí on és hegemònica la CNT, allí on la dictadura de Primo de Rivera es proclama precisament com a resposta a aquesta hegemonia obrera i amb voluntat de tallar la mobilització dels treballadors, i evidentment això es nota moltíssim amb la programació. Jo no hi sé la programació, tot s'ha de dir dia per dia de Ràdio Associació, però la de Ràdio Barcelona sí, i es nota d'una manera extraordinària.
Un dia clau per la història de la ràdio a Catalunya va ser el 6 d'octubre del 34, el dia que Lluís Companys va proclamar l'estat català per acabar havent de claudicar al cap d'unes hores. Les emissores barcelonines van estar molt presents en aquelles hores turbulentes. El dietari inèdit d'un estudiant d'enginyeria industrial, Pere Arola, subratlla el protagonisme assolit per la ràdio durant els esdeveniments. Pel que fa a la resolució d'aquell desafiament, s'hi refereix a les memòries Teodor Garriga, aleshores director de Ràdio Associació de Catalunya.
Per ràdio donaren notícies de Catalunya dient que inclús el servei ferroviari, especialment en fora de Catalunya, tenia interrupcions per haver aixecat les vies. Les notícies eren oficials i favorables a la vaga. En Companys parlà per ràdio sense dir quasi res i a la tarda l'alcalde Pi Sunyer digué que l'alimentació quedava assegurada. Del setge d'Espanya digueren que a Madrid la vaga era general i molts tirotejos amb morts i ferits. A Astúries s'havien aixecat els miners i marxava l'exèrcit a sufocar-ho. A les 12:30 del dia 6 es donaren notícies per ràdio completament favorables a la vaga i després parlant d'en Cas dient que en vista de lo dels de la FAI, les forces de la Generalitat prendrien militarment la plaça i que la vaga anava per dur-los al triomf. Completament subversiu. El discurs fou radiat en castellà com les notícies i tot el que es feu posteriorment. A les 6, les ràdios donaren himnes patriòtics i segadors a tot drap, creient molts que s'anava a la República Catalana. Es donà notícies d'Espanya parlant de lo mateix del dia anterior, però en forma tendenciosa. També es digué que es volia posar l'estat de guerra. A les 8, parlant Companys del balcó de la Generalitat i digué que, vist l'assalt dels feixistes, el govern trencava tota relació amb les institucions falsejades, proclamava l'estat català de la República Federal Espanyola i invitava a establir provisionalment a Barcelona el govern provisional de la República Federal. Ja abans es feia notar que es recordés el 6 d'octubre de 1934. La proclamació produí decepció en alguns que esperaven la República Catalana. Després parlà en Gassol, que digué que teníem que estar disposats a morir. A partir d'aquest moment, la ràdio donà contínuament els discursos d'aquests dos, barrejats amb discos dels segadors i crides als espanyols, perquè s'ho llevessin contra l'Herru, dit en castellà i contínuament amb gran escàndol.
Vaig quedar-me fins a les 2 de la matinada davant dels micròfons de Ràdio Associació, els estudis de la Rambla, amb Rosalia Rovira i Ismael Cera, els meus companys de locutori. A les 2 de la matinada, des de Governació, van donar l'ordre de suspendre les nostres emissions, fet que no compreníem després de tantes hores demanant que la gent es mobilitzés amb armes per ajudar l'estat català proclamat per Companys. Vam pensar que aquell ordre de d'encàs era una mena de traïció, però més tard vam saber que l'ordre terminant de tancar l'emissora venia del mateix Companys, segurament veient el fracàs de la resistència, per tal d'evitar inútils vessaments de sang.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Déu-n'hi-do, el conflicte del 34 vist des dels ulls de la ràdio, doctora Tavera, això... és evident que la ràdio també hi va tenir un paper. És curiós com no se n'ha parlat tant, potser, òbviament, perquè els esdeveniments de l'octubre del 34 al 6 d'octubre són prou espectaculars com perquè un detall relativament menor com és la ràdio no hagi destacat tant, però ja es veu que va tenir importància.
I tant que la va tenir, i tant que la va tenir. Hi ha uns textos de l'Angulo que era de la CEDA, o sigui, des de l'altra banda,
sí, sí.
I que Expos deia que molt bé la intervenció de la ràdio, perquè molt bé la intervenció de la ràdio, perquè el que s'havia difós era sí. Verborrea política i afavorint doncs l'aixecament del 34. No s'ha estudiat gaire, o sigui, és veritat, però jo penso que darrerament s'està donant importància. L'aparició del llibre coincideix amb l'exposició Les dones a les zones catalanes,
sí, allò, sí, sí.
Que no va en aquesta direcció, ni molt menys, però que explica també moltes coses. I s'expliquen les coses jo resseguint, jo crec, llibres de memòries.
Són extraordinària, són una font extraordinària, perquè clar, molts documents d'aquests es van perdre.
Clar.
Quan s'acaba la Guerra Civil, fan net en tot el que no els interessa, però aquesta exposició de les dones a les zones, al Museu d'Història de Catalunya, explica molt totes aquestes característiques extraordinàries de la ràdio.
Mm. I els llibres de memòries, que dels quals en som els historiadors, lectors apassionats i constants...
Posant el sedàs.
Evidentment, sí, sí. El sedàs.
Tothom es combra cap a casa, com, clar, és, com
però,
fa bé.
Un explica el que ha viscut, això són les memòries.
El que ha viscut i com ho interpreta, el que li ha passat. Sí.
Però aleshores pots anar resseguint com, de manera incidental, perquè no parlen de la ràdio, no és la intenció la ràdio, però es va veient la importància creixent de la ràdio i com tindran una voluntat de parlar des dels micròfons allò tothom. Des d'on para la vaga general, la CNT, el 34? Des dels micròfons. L'Escasso parla des dels micròfons de Ràdio Barcelona parant la vaga general. Era la manera de que arribés a tot arreu, a tots els sindicats, realment la voluntat de retornar a casa o de retornar a la feina als treballadors. És realment un mitjà que és progressivament reconegut i que progressivament hi ha una voluntat d'estar present.
Durant l'any i mig de intervenció de la Generalitat, des de l'octubre del 34 a febrer del 36, on hi ha aquella mena de Generalitat estranya, sí. On hi ha militars, sí, en fi, és una cosa... No.
La Generalitat està suspesa.
Està suspesa, llavors hi ha una mena de Diputació General, una cosa una mica estranya. Què passa amb la legislació o amb la intervenció directa dels poders sobre la ràdio? També es nota...
La veritat és que el que està clar és que hi ha una voluntat de continuar la situació d'intervenció. O sigui, és molt divertit, no? És dramàticament curiós.
Divertit des del punt de vista de l'historiador, que exacte. Sempre que troba un marro es diverteix analitzant-lo. Diguem-ho clar, no?
Sí, ja s'entén. Però que Primo de Rivera, allò, la vulgui una... En principi sembla una realitat de monopoli i acaba reglamentant i que en aquests moments s'intervé la ràdio directament. Clar. O sigui, hi ha un diferent calibre en la intervenció, en la posició de la política respecte a la ràdio, i jo crec que és reconèixer la seva importància.
I aleshores acabarà esclatant la Guerra Civil. Des de l'inici de la Guerra Civil, en territori republicà actuava l'anomenada Quinta Columna, emissores de curt abast al servei dels colpistes que difonien missatges derrotistes sobre les autoritats legítimes, amb l'objectiu de desmoralitzar la rereguarda. En un moment en què cada receptor podia ser una arma i que cada partit i sindicat tenia la seva pròpia emissora, la CNT i la UGT van emprendre una campanya per elaborar un cens d'aparells de ràdio. La premsa llibertària se'n va fer ressò. Aquest és el text publicat a Solidaritat Obrera el 7 de novembre de 1936.
Las ponencias CNT y UGT del ramo de la radio, reunidas para la organización y control de toda la industria y comercio de la radio, advierte a todos los productores y vendedores y talleres y casas establecidas, así como a los trabajadores individuales que vivan exclusivamente de la radio, que se inscriban urgentemente en el censo general que se está formando, a fin de evitar los perjuicios que, en caso de no estar incluidos, le resulten. La solicitud de inscripción deberá dirigirse a dichas ponencias, CNT y UGT reunidas, a cualquiera de las dos direcciones siguientes. Sección de Organización y Trabajo de la CATSI, Rambla de Jaume Compte 19,
o bien sección de electricistas de la Confederación Nacional del Trabajo, calle Anselmo Clavé 2. En dicha solicitud deberá declararse detalladamente cómo está constituida la casa y las actividades a la que se dedica, además de la radio y el número y la categoría de todo el personal, así como la sindical a la que pertenezcan.
En guàrdia.
Susana, també d'així, pel que hem sentit, la ràdio s'havia de controlar, però es controlaven? Es va acabar fent efectiu, això que comentàvem de la CNT i l'UGT, de controlar els receptors que hi havia a cada casa durant la guerra?
No, es va fer, i a més aquest era un mite que existia fins i tot durant el franquisme. La idea de que per les carrers de Barcelona circulaven, jo el recordo de quan era petita, o sigui, no soc d'aquesta etapa, sinó soc del franquisme, vaig néixer molt més tard, però hi havia el mite de que per els carrers de Barcelona circulaven cotxes que podien captar la gent que tenia receptors i per tant es deia que potser col·locaven un impost sobre aquests aparells de ràdio. És molt difícil, però la voluntat, és molt difícil arribar a controlar el nombre d'aparells de ràdio, però no ho és crear una estructura política destinada a controlar-lo. La creació de la comissaria de propaganda en mans, a més, d'un excel·lent comunicador com és el Jaume Miravitlles, sí. Això ho deixa claríssim. I ja també ho deixa claríssim que aleshores totes les organitzacions antifeixistes tendeixen a crear imatges, no sols les emissores, sinó també imatges d'aquesta mateixa idea de la propaganda. O sigui, que el Torío, que era un anarcosindicalista,
Jacinto Torío, sí.
El Jacinto Torío,
que
molt,
va deixar
molt,
unes memòries, sí.
Molt important en aquell moment, perquè va jugar un paper dintre de la pròpia, de plets interns de la pròpia, del propi anarcosindicalisme. Doncs que el Jacinto Torío, quan munten en el Foment la emissora CNT, CNT FAI, ell s'atribueix la definició de comissari propaganda. O sigui,
sí,
el mateix que tenia el Miravitlles. Tothom s'observava, sí. I anava...
Sí, hi ha una cosa que és molt curiosa a partir del que deia Susana, que està molt bé, i és que el 31 i el 34 la ràdio és fonamental, el 19 de juliol del 36, quan hi ha una estona que pot ser que els militars rebels feixistes, facciosos, dominen la plaça Catalunya, no van a ocupar la ràdio. No hi van. És a dir, vol dir també el nivell de veure la perspectiva del futur.
Sí, sí.
I el primer que fan, 3 anys després, quan ocupen la ciutat de Barcelona, el primer que fan és, com ell ha explicat molt bé, amb aquell d'anedat que es parlava de la Rosalia Rovira, el primer que fan és, quan entren a la Rambla, anar a ocupar la ràdio. Els 3 anys aquests se n'adonen de la importància de la ràdio que he tingut.
Recordem que el 23 de febrer del 1981 els militars del Goloso van fins a Ràdio Televisió Espanyola, però, segons em va explicar un tècnic que estava allà, en lloc de dir posin una emissió d'alguna cosa, li posin un disc de música militar. Per això va sortir per la tele amb les barres de l'època, barres de colors d'ajustament, un música militar que com a programa de televisió és bastant nefast, però ja es veu que la modernitat no havia arribat encara al quartel del Goloso, no?
Sí, és exactament així. Però és molt important aquesta idea de que col·loquen, no? O sigui, primer van els que ocupen,
els militars,
i després col·loquen doncs a gent com l'Antonio Tovar o a ràdio, a associació, col·loquen doncs a un equip de gent que havia entrat a Barcelona amb les tropes franquistes.
O sigui inicialment arriben els militars i ocupen salvatjament, diguéssim,
sí, sí.
I després posen gent amb cultura feixista, falangistes, però gent molt més refinada, diguéssim, els posen al davant perquè són molt conscients de la importància de la propaganda a través de les ràdios. Suposo que a partir del moment de l'ocupació el tarannà d'aquestes ràdios es transforma. Els treballadors es poden mantenir o són tots depurats?
Depèn.
Depèn, hi ha de tot.
Depèn, clar. Hi ha de tot. Hi ha gent que després de l'expedient de depuració poden tornar a la ràdio, hi ha gent que no tornaran mai més. Depèn. Això és absolutament, i jo crec que absolutament variat, i crec que depèn de qüestions paral·leles, no sempre relacionades amb la mateixa ràdio.
Clar, clar, clar. No.
És que la depuració era una espasa de Damocles. Tothom hi havia passat, però tothom tenia un passat. Tothom havia passat a ser depurat, afectat o no, lliure o no, amb causa o no, però tothom havia passat pel sedàs, i tothom sabia que tenia l'espasa de Damocles damunt.
Clar, perquè qui no havia anat a un míting? Qui no havia comprat un dia i l'havien vist comprant el diari no sé què? Qui no havia fet un comentari dient això va malament o això va molt bé?
Qui qualsevol... no tenia un amic, un conegut, clar. Un vés a saber què, sí, sí. Dels altres?
Sí, sí, clar, això sí. Feia que qualsevol persona pogués ser castigada, diguéssim, sense cap mena de problema.
I no sols això, no sols anava respecte al passat, sinó que la política radiofònica d'aquests primers temps és absolutament de control i de responsabilització política, d'atribuir responsabilització política. Jo recordo perfectament allò que escoltar quelcom que podia alterar la prohibició de que les emissores catalanes donguessin informació, era resposta amb un aixecar l'aparell telefònic i la denúncia immediata.
Per tant, no hi havia més remei. Doncs ens deuen haver trucat perquè s'ha acabat el temps, allò, no? Algú ens ha trucat i ens ha dit que ja no quedava més temps. Doctora Susana Tavé, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ella ha estat corresponsable de l'edició del volum, entre molts altres, Barcelona, capital de la ràdio 1924-1939. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater...
La ràdio l'hem d'estudiar molt més, hem d'explicar-ho molt més perquè va ser un element importantíssim. La història.
Jo confessaré que a mi m'agrada molt la ràdio, no és per dir-ho.
Això
és l'enguàrdia.